Castell d'Aro, Platja d'Aro i Sagró està impulsant diversos projectes d'obres i també reformes durant aquesta temporada de tardor i hivern. I per fer un repàs de totes aquestes modificacions i també de l'actualitat municipal, ens visita l'alcalde d'aquest municipi, Maurici Jiménez. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Primer de tot, gràcies per ser aquí al Supermatí. Esclar, m'agradaria començar preguntant-li, no?, sobre el passeig marítim de la zona de Platja d'Aro. Fa pocs dies van començar, no?, aquestes primeres obres de reforma. Com avancen aquestes feines i quan podrem veure aquesta primera part del projecte acabada?
Bé, doncs com bé dius, ara fa qüestió de 15 dies s'ha posat en marxa la remodelació de la zona sud del passeig, el tram que nosaltres diem que va entre el Port d'Aro i el riu Ridaura, i precisament es tracta d'un tram que serà el més naturalitzat. De fet, no es vol perdre, diguéssim, la relació que aquell entorn sempre ha tingut amb la Pineda dels Enamorats, i per tant, quan treballàvem amb costes del projecte, s'ha treballat amb un passeig en el que es treballa amb sauló, no amb formigó, i per tant el que anem és a recuperar, doncs precisament, doncs una il·luminació que es va perdre durant una llevantada, òbviament doncs posar uns serveis, posar, diguéssim, mobiliari, i per tant jo penso que és una obra que, tot i que no és molt complexa i que és veritat que s'allargarà durant 4 mesos, doncs penso que ens deixarà un passeig doncs molt a punt de cares a la primavera.
Clar, a més, aquest passeig, no, hi ha aquesta primera fase, que són les actuacions en aquesta zona sud, però a més s'ha de reformar altres zones del passeig. Quan començaran aquestes obres, què comporten i quan podríem veure finalment tota aquesta obra del passeig, que és enorme, acabada?
Bé, com bé dius, és un passeig de 2,5 quilòmetres, i per tant l'afrontem amb la complexitat, primer, de que, diguéssim, la propietat és compartida amb costes de l'Estat i nosaltres, i segon, doncs que parlem de diferents trams amb diferents necessitats. Aquest primer tram naturalitzat ja l'hem comentat, hi ha un segon tram que el concurs, doncs, en breu quedarà publicat, que es tracta el que va precisament des d'aquest àmbit en el que s'està treballant fins a la zona sud del passeig marítim nord, i per tant significa creuar el riu, i és on apareixerà doncs aquesta passera, que històricament ha estat reclamada per veïns i òbviament també per entitats i empresaris, i serà la següent fase, el que anomenem la fase 2. Nosaltres entenem que al llarg de l'any 26 doncs aquesta passera anirà agafant forma i arribarem a l'horitzó doncs a l'estiu del 27 amb aquesta passera en marxa. En paral·lel estem redactant el projecte de la zona nord, és a dir, tot allò que fa referència al passeig des de Ridaura fins a Cavall Bernat. I tota aquesta zona, que és la més llarga, diríem, perquè són gairebé 2 quilòmetres, i hem tingut algunes actuacions puntuals, recordeu l'any 2020-2021 per el temporal Glòria, sí. Doncs sí que es tracta d'una obra de transformació total del passeig marítim, en el qual es va fer un concurs d'idees, ha guanyat un equip redactor, i tenim per endavant més o menys un any de tramitació i un horitzó d'obres que s'hauria d'iniciar a partir de l'any 27.
Parlant de costes, no? Encara tenim aquest procés obert en el qual hi ha diversos habitatges, diversos propietaris afectats per la zona, per la llei de costes, per aquesta línia, no?, que hi ha justament sobre aquest passeig, i que afecta diversos edificis, no?, que no es poden inscriure en aquest registre, no hi pot haver modificacions en la propietat. No sé si en aquest procés s'ha fet algun pas endavant. L'Ajuntament, va intentar, no?, presentar-se com a acusació, intentar fer pressió. No sé com es troba aquest procediment, no sé si tenen alguna novetat o encara estan esperant resposta.
De fet, malauradament no tenim novetats, eh? Sí que tenim molts de processos oberts, perquè com bé dius, nosaltres vam agafar la via contenciosa a nivell administratiu contra costes de l'Estat, en aquest sentit. Està pendent per sentència des de fa ja un any i mig gairebé, per tant ens van dir que més o menys les sentències solien sortir cap als 2 anys. Nosaltres entenem que a principis del 26 hauríem de tenir sentència, i esperem que aquest com a mínim obligui a la tramitació. Recordar que nosaltres vam demanar formalment la desafectació, aquesta desafectació l'ha de tramitar a costes de l'Estat, i a partir d'aquí Patrimoni de l'Estat haurà de fer doncs la feina que li toqui a nivell de les finques per tenir-les ordenades. Per un altre costat, els veïns han fet altres contenciosos, i per tant significa que la nostra línia d'actuació no és l'única. Vull dir, hi ha veïns que a títol privat han agafat, diguéssim, una línia específica d'actuació, al igual que no parem políticament nosaltres mateixos des del govern, però també ens consta que altres grups, tant de govern com d'oposició, a nivell parlamentari i a nivell de congrés, hem tingut tots plegats iniciatives per reclamar doncs, a govern i als diferents responsables que prenguessin mesures. Per tant, jo entenc que estem activant totes les vies, però malauradament no tenim una resposta clara a dia d'avui.
Mm-hmm. Perquè això, a part de... Vull dir, és una afectació gran, no?, per aquests propietaris que no poden fer res amb aquests immobles?
Clar, recordem que la problemàtica és que no es poden inscriure en el registre. Mm-hmm. Què està passant? S'està realitzant compra-venta, perquè sí que s'estan venent pisos, per exemple, però es fa per contracte privat i després no es registren. Això pot comportar alguns problemes a l'hora, diguéssim, de girar certes quotes administratives o en el cas, diguéssim, de que s'hagin de fer temes de testaments. Perdó. Mm-hmm. I per tant, entenem, diguéssim, que malauradament és veritat que els propietaris s'està fent que la gestió d'aquests immobles no sigui l'ordinària. També cal recordar que en el moment en què no es pot registrar tampoc es pot anar a buscar una hipoteca sobre aquest immoble, i per tant les compraventes queden molt més restringides.
Mm-hmm. Canviant de tema, m'agradaria traslladar-me a la zona de S'Agaró, perquè justament a la baixada de la rotonda dels Vents, en aquesta zona s'ha començat a fer un giratori, no?, per intentar pacificar una mica el trànsit en aquesta zona. Com van aquestes obres i si la intenció és aquesta, intentar minimitzar una mica la velocitat en aquesta zona, no?, en aquesta baixada que va cap a S'Agaró, que a vegades els cotxes excedeixen una mica la velocitat. No sé si respon a aquesta voluntat o hi ha més al darrere d'aquestes obres.
Sí, principalment hi ha dues motivacions, però la més important és la que comentes, eh? Tenim, doncs, una entrada a S'Agaró quan arribem des del giratori dels Vents, en el que fa baixada, i els cotxes realment, doncs, agafen una velocitat que va normalment molt per sobre de la desitjada. En els últims anys, malauradament, hem tingut accidents i la policia ens diu, doncs, que allà havíem de generar espais per poder generar, doncs, una frenada. I precisament el que busca aquest giratori principalment és això, que els cotxes hagin de frenar, no surtin, diguéssim, tan accelerats de la baixada, i amb això, doncs, reduïm les velocitats en aquesta via. També cal recordar que en aquest entorn, urbanísticament, s'està desenvolupant el que s'anomena l'espai urbanitzat d'Oest de Sant Pol, i que també requeria d'una ordenació en la mobilitat per poder fer millor tot el que és el recorregut d'entrades, sortides de tot aquest nou àmbit, i que aquest giratori, doncs, ha d'ajudar a poder-ho fer.
Mm-hmm. Canviant completament de tema, tornem a la zona de platja, perquè, esclar, m'agradaria parlar també una mica d'aquesta figura de Cavall Bernat, perquè a nivell turístic, no?, amb el canvi d'escut i tot, no sé... quina representació té, no?, aquesta figura per Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i la importància a nivell històric que té aquesta pedra, no?, que es troba en aquesta zona de la Platja Gran?
Bueno, de fet, Cavall Bernat és un nom, diguéssim, actualitzat a partir dels anys 60. El nom popular era Carall Bernat, que feia referència a la forma fàl·lica de la pedra. Però és veritat que a partir dels anys 60, quan es comença a utilitzar les primeres campanyes turístiques, sobretot aquelles que ara fa poc doncs celebràvem, diguéssim, doncs, l'aniversari de la mort sentit en Platja d'Aro, era una de les primeres campanyes en què el Cavall Bernat sortia com a imatge representativa, no? I a partir de llavors, doncs, és veritat que iconogràficament el Cavall Bernat sempre ha representat, doncs, la Platja d'Aro, de la platja, cosmopolita, amb els edificis de primera línia i una imatge, diguéssim, per vendre el municipi cap a fora en una època de boom turístic.
No sé si la sensació és que molta gent doncs, del municipi se sent representada per aquesta imatge. No sé si aquesta és la sensació a vegades que hi ha aquest element, no?, característic de la ciutat.
Bé, en tot cas, és una imatge que jo penso que tothom que la veu identifica Platja d'Aro. I per tant crec que els ciutadans, sobretot aquells veïns de Platja d'Aro, doncs ho reconeixen molt com a propi, i crec que sí que forma part de la simbologia pròpia, que quan parlem d'explicar-nos, doncs moltes vegades, bueno, coses, indrets típics o espais que clarificament parlen de Platja d'Aro, doncs està clar que Cavall Bernat apareix.
Mm-hmm. I parlant una mica de la temporada turística, no?, perquè ara estem acabant el mes d'octubre, però no sé com han anat aquests mesos d'estiu, no sé com teniu previst que vagin aquests mesos de tardor i hivern, perquè una de les voluntats de l'Ajuntament durant els últims anys ha estat desestacionalitzar aquest turisme, treure'l una mica fora d'aquesta temporada estival i estirar-lo aquests mesos que també hi ha activitat al municipi, molta activitat esportiva, activitat diversa amb els comerços. No sé si s'està aconseguint, no sé si la voluntat és crear més activitats o oferir altres tipus de propostes perquè la gent vingui fora dels mesos d'estiu.
Bé, de fet, començant una miqueta per l'inici de la pregunta, la temporada l'hem tancat de forma positiva. De fet, la valoració que fèiem amb els presidents i presidentes de diferents sectors comercials i empresarials doncs ens deien que quantitativament hem tingut una bona temporada. Després és veritat que com és inevitable, hi ha dies millors, hi ha dies pitjors, hem tingut dies de pluja, dies de calor, i per tant significa que hi ha hagut varietat, diguéssim, de visitants i de turistes, i també de formes, diguéssim, de moure's per casa nostra, però en tot cas sortim satisfets de la temporada. Com bé dius, hem arribat a la tardor i han aparegut o han començat a aparèixer doncs aquell conjunt de proves esportives i de programació cultural que fa que nosaltres intentem estirar, com tu bé deies, la nostra temporada molt més enllà de l'11 de setembre, eh? I és veritat que tenim la percepció en els darrers anys que això va funcionant. És a dir, veiem com els nostres carrers, doncs, òbviament sempre que el temps també acompanya, és inevitable, doncs estan plens de gent, i això significa doncs que quan arriba una prova esportiva, per exemple, doncs no només els practicants de la prova, sinó les famílies, els tècnics que els acompanyen, decideixen quedar-se doncs un o dos dies més enllà de la prova, i això ajuda doncs a que tota la xarxa de valor, de serveis del nostre poble pugui continuar visquent, els hotels, la restauració, el comerç i les empreses d'oci.
I ja per acabar m'agradaria preguntar-li, aquests mesos abans de que acabi l'any hi ha aquesta aprovació de les ordenances fiscals i també dels pressupostos als ajuntaments de la comarca. No sé com ho tenen a Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, si estan ja anant cap a l'aprovació de les ordenances o ja estan pensant una mica més en els pressupostos. Com tenen aquests dos processos?
Bé, de fet, estem en la configuració pressupostària del 26, les ordenances van quedar aprovades inicialment en el darrer ple, i per tant ara estem valorant en relació als ingressos que hem previst en l'aprovació de les ordenances, doncs veient quin ha de ser el nivell de despesa i per tant acabant d'ajustar els costos de nous projectes i de serveis doncs per fer això, doncs que el pressupost del 26 pugui donar cobertura a tots aquells projectes que tenim sobre la taula.
Hi ha variacions importants respecte a l'any anterior en aquestes ordenances fiscals?
Bé, hi ha un increment amb el que és la taxa de residus del 5%, tant en industrial com en domèstica. Cal recordar que la taxa de residus, en aquest cas, com qualsevol altra taxa, correspon sempre al cost de servei, i per tant doncs estem ajustant els costos a allò que realment costa el servei doncs, de recollida, transport i gestió de tot el que representa doncs, els residus aquí a casa nostra. I per la resta d'impostos queden tots congelats, a excepció del que és l'increment de l'ocupació de via pública, que puja un 20%. Encara estem, penso, en una situació en la que és avantatjosa, diguéssim, per als nostres empresaris i activitats de restauració, perquè penso que si mirem doncs, els costos de l'ocupació de via pública en municipis de costa estem encara molt per sota, però és veritat que calia ajustar-ho perquè precisament el que volem és que puguem reequilibrar els ingressos en relació al manteniment que hem de fer d'aquesta via pública, i crec que amb això doncs quedarà ben ajustat.
Doncs estarem molt pendents d'aquesta aprovació dels pressupostos, que suposo que es farà en els propers plens municipals. Hem parlat amb l'alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Maurici Jiménez. Moltíssimes gràcies per ser aquí al Supermatí i estarem molt pendents de l'actualitat del municipi. Gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi bé, bon dia.